Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
Bon dia, com estàs?
Avui farem un programa d'aquell de ràdio servei.
És d'aquells que ens agraden de ràdio pública.
És d'aquells, com diria la Pantoja, per callar boques.
Exacte, com diries tu?
Com diria jo, perquè sóc la Pantoja del Baix Llobregat. Molta gent del Baix Llobregat, eh?
Sí, molta gent. Mira, sí, pensava que anaves a dir molta gent del Baix Llobregat que t'ho diu.
No, molta gent del Baix Llobregat en general, perquè som una zona bastant poblada, però...
Massa, potser?
No,
rivalitzeu
mai no és massa.
Amb Sabadell, també? Sabadell i Baix Llobregat.
No tenim rival al Baix Llobregat. No, ho dic perquè aquí tenim l'Albert Hoder, Sant Boi, la Susana Ortega, Sant Boi, jo sóc de Molins de Rei,
sí,
tu ets l'únic de Barna.
No, jo sóc de Barcelona, sí.
I espera't, perquè el programa ara encara es torna més del Baix Llobregat, en amb dues bandes de les dues convidades que ens acompanyen avui. Fran, el control tècnic, l'Albert Hoder, jo ho deia, Sant Boi, a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lívia Discipio. I avui dimecres us portem una solució que ens interessa a tots i a totes molt. Parlem de gluten. Què és exactament el gluten? Quins aliments porten gluten? Es calcula que a Catalunya hi ha més de 500.000 de persones amb algun tipus de malaltia vinculada al consum de gluten. Què és la celiaquia? Què és la sensibilitat al gluten? Què és l'al·lèrgia al gluten? I existeix la intolerància al gluten? Que hi ha molta gent que ho va dient. Ara tothom sembla que és intolerant. Existeix això? Medicament? Quins són els símptomes que pot provocar una celiaquia? Com es diagnostica una celiaquia? Té cura? Té tractament? És cert que des de fa uns anys es diagnostiquen més casos de celiaquia i de sensibilitat al gluten? Doncs mireu, tenen la solució a aquestes preguntes. La Gemma Ibáñez. Molt bon dia, Gemma.
Bon dia.
Tu també del Baix Llobregat, eh?
També.
De quina població del Baix Llobregat?
De Sant Boi de Llobregat.
De Sant Boi també? Escolta.
Però era de Santa Coloma de Cervelló, ho he de remarcar.
Bueno, però també és Baix Llobregat, eh?
També està allà.
Santa Coloma de Cervelló. Posa't a propet del micro, que et sento molt, molt lluny amb aquest micròfon. Potser, possiblement, companys, li canviem el micròfon, perquè aquest se sent una miqueta estrany, eh? La Gemma, ella és doctora especialista en aparell digestiu a l'Hospital Universitari de Bellvitge. A veure, així d'entrada, jo et diria, Gemma, què és exactament el gluten?
El gluten és una proteïna que està només en alguns cereals, d'acord? Sobretot el blat, l'ordi, el sègol, l'espelta i algunes variants menys conegudes com el croissant i el camut.
Per tant, proteïna, quedem-nos això,
eh? És una proteïna.
El gluten és una proteïna. Què vol dir ser celíac o celíaca?
Va, comencem. És una malaltia autoimmune, és a dir, que les teves pròpies cèl·lules de la defensa, quan tu menges gluten, ataquen el teu propi budell pensant que és com si fos un virus, no? És sistèmica, és a dir, aquesta inflamació crònica no només provoca dany en l'intestí, sinó que també pot provocar una inflamació a tot el cos que et pot donar mal de cap, no? Estar-te molt, molt cansada, dolor d'os, osteoporosi, i dona molta més sintomatologia que només digestiva. És crònica, un cop apareix és de per vida, i o la tens o no la tens, no estàs entremig, no hi ha graus, és com la prova d'embaràs, no? O positiva o negativa.
Mira, molt interessant que diguis això, perquè sí que és veritat que estem en un moment amb molta moda també de no menjar gluten, perquè per no menjar amb gluten, ja ho he dit bé, perquè molta gent diu que és inflamatori, hi ha moltes dietes antiinflamatòries, i ara tothom sembla que no, jo sóc una mica celíac, no? O de vegades sents una mica celíac, no, celíac o ets celíac o no ets celíac, o estàs embarassada o no estàs embarassada. Per tant, això ja, primera cosa que us ha de quedar tatuada, o ets celíac o no ets celíac. Després pots tenir altres malalties relacionades.
Exacte.
Que ara hi anirem. Però abans, deixa'm saludar, per cert, després parlarem d'un web de l'Hospital de Bellvitge, on teniu tantíssima informació per si teniu dubtes d'una possible afectació per celiaquia, allà trobareu totes les respostes, de seguida en parlem. Però Però deixeu-me saludar la Sílvia Creus. Molt bon dia, Sílvia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Baix Llobregat, també?
Hombre, la capital.
Sant Feliu de Llobregat, diguem-ho.
La capital, un respecte.
Sant Feliu de Llobregat, avui és persona també a l'estudi de Catalunya Ràdio. La Sílvia és periodista de Catalunya Ràdio, companya de la casa. Ella és sòcia de l'Associació de Celíacs de Catalunya. L'hem fet baixar avui. De fet, et vaig atracar la setmana passada i vaig dir, has de baixar.
Jo vaig dir, si hi ha una solució, jo vinc.
Perquè sí que és veritat que tu milites molt i sempre fas molta pedagogia al respecte de la celiaquia,
sí.
Perquè toca bastant la pera aquella gent que diu, no, jo sóc una mica celíac.
Sí, bon, si fos només això. Això crec que ho tenim una mica ja superat.
Sí,
superat.
Eh?
Però vaja, que sí, sí, jo em defineixo com a celíaca emprenyada, perquè emprenyada una mica per tot i amb la vida, perquè no ho he assumit. Porto ja 20 anys, però encara no ho he assumit.
Celíaca emprenyada, i és que hi ha motius per emprenyar-se. Després parlarem dels costos, de si te'n pots refiar d'anar a un restaurant o no, de què implica sortir fora, fer una vida normal sent celíac. Quan vas saber que eres celíaca, tu?
Doncs mira, em van diagnosticar el gener de 2005.
2005, per tant, fa ara 21 anys.
Sí.
2005. Quins símptomes tenies abans que et diagnostiquessin, eh? Abans de ni
sí,
sospitar,
sí.
De dir...
No, tenia la panxa molt inflada, com si fos la part de dalt, com si fos una pilota de bàsquet.
Uh-huh.
Una molèstia, unes punxades molt, molt, molt grans, feien, bueno, molt de... i sempre anava amb els pantalons descordats i un cinturó allò perquè no... Però vull dir, era
ja... I ho havies
ja
normalitzat, no?
Sí, però clar, jo em trobava molt malament. De fet, vaig fer algunes visites a urgències.
I què et deien a urgències?
Mira, també he trobat l'última, que
ai,
era el
2004, ai.
I sí que m'adonaven doncs, d'uspatalin, que he vist que era pel colon irritable, ranitidina, que és per úlcera i reflux gàstric, buscapina pels espasmes... O sigui, clar, això si no ho busques, com explicarà bé la doctora, això si no ho busques específicament,
no ho trobes.
I ni jo tenia cap mínima sospita, perquè jo pensava que això era una cosa de... Bueno, és que ni m'havia passat pel cap que podia tenir això. I, clar, anaves amb tot aquell dolor i dius que no puc més. Era l'època que es feia la sèrie House. I jo pensava...
Lupus. Ara serà lupus.
No, jo pensava, un dia d'aquests faré... I començaré a vomitar molta sang i llavors m'ingressaran i em trobaran què tinc, saps? Jo pensava, un dia d'aquests passarà alguna cosa d'això.
És que passa una cosa que et genera tanta incomoditat i que no t'estiguin durant un diagnòstic ha de ser molt desconcertant.
I passava dies sense menjar, perquè jo recordo que em portava el menjar aquí a la feina i arribava a l'hora i pensava, ostres, és que no. Suposo que el cos mateix veia que el problema era el menjar i realment
refusava,
vaig perdre molt de pes per això, perquè és que molts dies no menjava, simplement perquè és que pensava, és muerte.
De seguida seguirem parlant amb la Sílvia, amb la Gemma. Ara bé, sempre podeu dir la vostra avui, programa, ràdio, servei, línies obertes per totes les consultes que vulgueu fer, eh?
Sí, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe, ja ho sabeu, per parlar amb l'Elisenda Garot i explicar-nos el vostre testimoni, o el WhatsApp del programa, el 677-38-77-19. Ens podeu explicar si sou celíacs o no, com i quan ho vau saber, o simplement, si teniu dubtes o consultes, doncs les podeu fer sense cap problema. L'Ida, per cert, que ja ens han escrit diversos oients, diu que té dues filles i sobre això que comentàvem al principi, que el buit social que viuen doncs moltes vegades és complicat. Per cert, l'Anna també li va passar que tenia molts problemes a la panxa i va tenir por de menjar i es va començar a treure aliments i sobretot, diu, molta dieta mediterrània i a les proves no li sortia res i segueix tenint problemes intestinals i no sap què és el que ha de fer.
Mira, això és interessant, no sap el que ha de fer. Por a menjar, per tant, es va retirant coses. Jo crec que per detectar una celiaquia, el primer que hem de fer és no fer invents nosaltres i no retirar coses, perquè si no sabran detectar. A veure, Gemma, sí. Posem ara que algú es troba tan fatal com es trobava la Sílvia en el seu dia i diu, ostres, potser és un tema de celiaquia.
Sí.
Què he de fer? He d'anar retirant gluten per veure si és això?
Vale.
O he d'anar al metge i dir què?
Sí, primer parlem un moment dels símptomes més freqüents, que justament el símptoma més freqüent és la inflor.
D'acord.
Vale? Llavors, si ets una dona, doncs ja són els nervis a vegades, no?
Un clàssic, això és ansietat.
Sí, el primer diagnòstic va ser estrès.
Ah, sí. Bé.
El segon símptoma més important és la diarrea crònica i l'anèmia ferropènica. No?
D'acord.
Però si ets una dona de 35 anys, l'anèmia ferropènica per què és? Perquè tens la regla.
La regla.
No? Llavors, hi ha un retard diagnòstic aquí a Espanya d'uns 2 anys, més o menys. De fet, just amb la nostra població jo ho he analitzat i el pacient ja triga 20 setmanes a anar al metge capçalera perquè normalment normalitza els símptomes o bueno, ja se'n passarà, no? i 43 setmanes passen des de que el pacient va al seu metge capçalera fins que li fan la primera analítica en un pacient que té anticossos. 43 setmanes.
És un embaràs, són 9 mesos, eh?
Sí.
10.
Això són pacients que portem a Bellvitge des del 2013 cap aquí. Llavors, són moltíssimes setmanes i he filtrat els pacients que només fent l'analítica i demanant els anticossos hagués estat diagnosticada la persona. Llavors, amb aquesta situació ens trobem, no? Que el pacient clarament hauria d'anar al metge, no? I el que sí que és molt important és remarcar si tenim antecedents familiars de celiaquia, que això llavors ja doncs, posa una mica l'alerta.
El warning, l'alarma, eh?
Si nosaltres tenim autoimmunitat, com una tiroiditis de Hashimoto, no? Una diabetis tipus 1, això també, psoriasis, no? Ja de per si ja ens fa una persona més susceptible
per tant,
a aquest
si tenim
tipus de malalties.
Autoimmunes o si tenim historial familiar amb celiaquia.
Exacte. Llavors, ens han de fer una analítica molt completa de nutrients, no? Per veure si hi ha malabsorció, també, que és una manera d'orientar també el diagnòstic, i demanar uns anticossos que són específics de la celiaquia.
D'acord.
El problema és que aquests anticossos, en l'edat adulta sobretot, poden ser negatius i no descarten el diagnòstic, no? En un 20%, 10% més o menys dels casos, i fa falta anar a l'endoscòpia amb biòpsies, menjant gluten sempre. Totes aquestes proves, el que tu has dit, no es pot retirar el gluten. Pots jugar amb la fructosa, pots jugar amb la llet, et deixo jugar amb tot, però amb el gluten no pots
no.
jugar,
per tant,
perquè
no foteu
si no,
invents,
no podré
perquè
diagnosticar.
Si no, fareu les proves i sortiran negatives, clar. Tornareu a estar amb el peix que es mossega la cua perquè sí. No haureu ingerit gluten fent-vos les proves. Per tant, no retireu el gluten.
No retirem el gluten. Mengem, jo sempre dic, gaudeix del gluten, vale? Passem-ho regular una mica més, però anem a afinar el diagnòstic, no?
D'acord.
Llavors, a l'endoscòpia el que fem és, amb un o, dormit, entrem a dintre de l'estómac, fem unes biòpsies del budell, sí?
Per tant, punxem una part de budell?
Sí, fem com unes biòpsies, agafar un trosset molt petit, mil·limètric, que de fet no fa cap mena de dolor el dia després. Llavors, per fer el diagnòstic, el problema de la celiaquia és que és un puzzle. Tu has de tenir 4 de 5 criteris. Un són els símptomes, que ja hem dit que són molt variats, vale? Des de lesions a la pell, diarrea crònica, anèmia ferropènica, inflor, moltes coses. Segon, els anticossos. Tercer és la genètica. Tenir una genètica positiva, la biòpsia, i per últim, un cop tu compleixes almenys 3 criteris, t'inicien la dieta sense gluten. Si hi ha una bona resposta, ja tens el quart criteri.
D'acord.
Vale? Hi ha gent que compleix els 5 criteris, però mínim s'han de complir 4. I per tant, no és com... Només demanant això segut celíac, només passaria si tens uns anticossos 10 vegades lo normal, que això... Pues és sobretot freqüent en pediatria.
D'acord, amb criatures. Per tant, una mica de paciència, perquè no hi ha una prova unívoca, sinó que heu de complir diferents requisits. Ara parlaves. Ha de ser una resposta genètica. Sílvia, tu tens 2 criatures.
Sí.
Són celíacs?
No, o sigui, un sí i l'altre no. Són bessons. Són bessons, sí. Un és celíac i l'altre no, i el que no té el gen, això sí.
Però no, això pot passar? El, sí. que no té celiaquia, però té el gen, això vol dir que és determinista, és a dir, acabarà desenvolupant celiaquia o pot ser que
aquest
no?
Aquest exemple és perfecte, no? Dintre de 2 bessons exactament iguals, s'ha vist que només hi ha un 70-80% de bessons que els dos ho són, vale? Per tant, un 30% no ho són, tot i ser portadors.
D'acord.
I és que és una malaltia que moltes vegades el que passa és que et demanen la genètica, surt positiva, i et retires el gluten pensant que ets celíac, no?
I no, has de complir els altres 3 factors.
Exacte. Llavors, la genètica és una probabilitat que et toqui la celiaquia. El 30% de les persones tenim aquesta genètica i no sabem per què aquesta persona que ha comprat números de loteria, de cop i volta li toca, no? Però tu pots comprar loteria i té un alt risc genètic, com seria el seu altre fill, i que no et toqui mai, perquè hi ha alguna cosa ambiental, creiem un virus, vale, que fa que una persona predisposada genèticament es torni de cop i volta a qualsevol edat celíaca.
Ah, per tant, podria passar, el que està...
S'ha d'anar fent seguiment.
Sí, sí. D'acord. Jo crec que ha quedat molt clar. Ara, et pregunto, una cosa és celiaquia, ara anirem a respondre al·lèrgic, sensible, intolerant... Abans, però, el 677-387-19, si fan preguntes, observacions, comentaris... És el moment de fer-los. També podeu fer servir el 93-201-7474 per fer preguntes a la nostra doctora especialista en aparell digestiu de l'Hospital de Bellvitge o compartir el vostre testimoni com està fent amb nosaltres la Sílvia Creu, celíaca i sòcia de Celíacs de Catalunya i celíaca emprenyada.
I per cert, no cal recordar-ho perquè els oients participen de manera voluntària i esporàdica i espontània.
Ucrània, però que avui, com que és dimecres, sortegem un lot de productes de Mel Alemany. Que
entre ja, tots els participants,
ja
sabeu, eh?
Efectivament. Per cert, l'Aurora diu, estic pendent d'una endoscòpia a Bellvitge el dia 18 per saber si sóc celíaca o no.
Mm. Per tant, entenem que els altres tres criteris ja són positius.
Sí.
O no.
No, si tu tens símptomes i genètica positiva, encara que no tinguis anticossos, vas a l'endoscòpia.
Ah, d'acord.
És que és tot on...
No puc ser doctora.
Sí, sí.
A veure, la Montserrat diu que la seva filla fa 8 anys que li van detectar celiaquia i que fa un any que té molts gasos quan menja i li fa molt mal de panxa. Diu, això pot ser relacionat amb la celiaquia o és una altra
però
cosa?
Però li han detectat
de
celiaquia.
Sí, sí,
ja
fa 8 anys que li van detectar.
I encara segueix amb gasos, vols
sí.
dir?
Però val. No menja gluten, entenc.
No.
Ah, val, que no digui, no, soc celíaca
no,
i segueixo menjant gluten.
La Montserrat diu que no menja gluten. Diu, pot ser això relacionat amb la celiaquia?
Mira, et faig una pregunta sobre la pregunta que fa la Montserrat. La gent que té celiaquia, hi ha més, més casos, a veure com ho dic, més prevalença d'altres malalties relacionades, per exemple, al·lèrgia o intolerància a la fructosa, etcètera.
Sí. Llavors, hem d'imaginar-nos no, la paret del budell, no, que quan està amb celiaquia hi ha una atròfia. Sí? Per tant, aquest budell ha perdut totalment l'estructura, ha perdut enzims com la lactasa, ha perdut a vegades transportadors, com per la fructosa, vale? I hi ha pacients celíacs. Primer, el que hem de fer amb aquesta oient és valorar bé que se li hagi informat bé de què vol dir dieta sense gluten. Vale? Llavors, la primera cosa que nosaltres fem a Bellvitge és anem a, com que ara tenim uns tallers grupals, on s'explica durant una hora i mitja què vol dir dieta sense gluten.
Epa, perquè hi ha dubtes amb la dieta sense gluten?
Clar, perquè hi ha vegades que no t'expliquen bé allò del contacte creuat, per exemple.
Ah.
Llavors, a la web que hem dit abans hi ha tota la informació de dieta sense gluten ben feta, llavors s'ha d'assessorar que realment estigui fent la dieta sense gluten, que seria la primera causa de no resposta.
Perdoneu, faig un incís, eh?
Sí.
Aquesta web que estem mencionant és una web molt llarga, però és tan fàcil com anar a Google i poseu Bellvitge, perquè he fet la prova, eh? Bellvitge i aula celíaca. I us remet directament, la primera recerca que us dona el motor és aquesta web. Poseu Bellvitge i aula celíaca. I allà us surten tots els materials que està fent menció la doctora Ibáñez.
Llavors, si tot i així no, segueixen els gasos, hi ha diferents causes. Una pot ser la intolerància a lactosa, molt freqüent en els celíacs, i que molt sovint es perpetua, tot i fer la dieta sense gluten, no recuperes aquest enzim. Després tenim la intolerància a la fructosa, vale? Que normalment passa sobretot a l'inici del diagnòstic, però hi ha algunes pacients que no acaben de millorar del tot. Després, és que hi ha moltes causes, jo te les dic totes.
Mare
Després tenim que la pròpia pacient tingui altres causes que no siguin la celiaquia, sinó altres malalties que puguin provocar, com per exemple un sobrecreixement bacterià, vale? Una insuficiència pancrètica exocrina, un colon irritable, una malabsorció de sals biliars, llavors s'ha de valorar bé el cas. I un percentatge molt petit també han de menjar res d'avena. O sigui, normalment l'avena no la traiem de la dieta. Si és, el que sí que els diem que està certificada sense gluten perquè es contamina sovint amb gluten.
D'acord, amb el creuat.
Llavors,
dèiem,
amb l'espiga barrada, no? Però en un 5% de celíacs se'ls diu que també se'ls ha de retirar. Llavors són les típiques pacients no, que t'expliquen que mengen molt de llet de cibada, no? O que mengen... Perquè nutricionalment està superbé la cibada. Dintre dels cereals que poden menjar, la quinoa i la cibada serien les més ideals. Però aquest 5% de pacients... Pues no ho toleren.
Per tant, alerta Montserrat amb tot el que ha dit la doctora, sobretot és anar al teu centre de salut i incidir amb això que estava dient la doctora, que tens un diagnòstic i que possiblement hi hagi altres causes que no esteu detectant. Deixeu-me rebre, tenim dues trucades, intentarem fer-ho exprés. A veure, dues trucades esperant, sé que sou molts els que esteu trucant. Doneu-nos una mica de paciència. A veure, Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Albert?
Bé.
A veure, tu ets celíac, quan fa que ho ets?
Doncs a mi em van diagnosticar el 2007, el desembre del 2007. Deu fer, ara en tinc 55, doncs deu fer gairebé 20 anys. Una
20
mica com
anys.
La Sílvia, amb qui escoltava.
Ara ho pensava, viure amb celiaquia, heu notat un canvi dràstic pel que fa a restauració en els últims anys? Albert, aprofito per preguntar-t'ho tu i que després remati la Sílvia.
Sí, totalment. O sigui, quan em van diagnosticar era un drama perquè... pràcticament no hi havia on ni productes al supermercat ni restauració a nivell certificada, no? I aquests últims anys hi ha hagut molt més a través de l'associació que certifiquen restaurants i una mica més conscienciació. El problema és que abans em sembla que ho dèieu, que s'acaba confonent el gluten amb la celiaquia, i llavors hi ha molts restaurants que sense ser certificats ofereixen productes sense gluten, però pot estar contaminat i aleshores no és apte per un celíac.
Mira, ara hi entrarem. Ara fas bé de recordar-m'ho, perquè una cosa són aptes per celíacs i l'altra cosa és coses sense gluten, que poden portar contaminació creuada i aleshores els celíacs no els hi serveix. No estem parlant d'una miqueta o una maceta de gluten, és que res de gluten. Tu també has notat aquest canvi, oi, Sílvia?
Sí, i
amb els anys?
És evident que bé, perquè és veritat que també quan jo vaig debutar no hi havia, als supermercats hi havia molt poca cosa, hi havia molt pocs restaurants acreditats. Ara n'hi ha molts més, però hi ha també aquesta confusió que deia ell també, que fins i tot moltes vegades ens perjudica molt, perquè diuen, sí, que pots anar aquí, que ho posa a la carta el que té gluten. A veure, no et pots refiar.
Una cosa sense gluten, l'altra cosa és lliure de gluten.
És que crec que legalment no es pot dir que una cosa és sense gluten si té, crec que és més de 3 parts per milió, que això vol dir apte per celíacs. O sigui, no pots dir, bueno, això és sense gluten, però els celíacs no ho podeu menjar. No pots dir que sense gluten si els celíacs no ho poden menjar. Que vol dir que hi pot haver contaminació. I clar, amb les cartes aquestes d'al·lèrgens, que per algunes coses van molt bé, la gent les... no sé realment amb quin criteri posen els símbols, perquè tu, o sigui, tu ets un restaurador i si no et vas a informar expressament... Hi ha moltes coses que no les saps, però no per mala fe ni per ignorància, sinó per desconeixement. Tu no saps que hi ha espècies que poden tenir gluten, no saps... I clar, tu pots dir, bueno, això no té, no té farina,
perquè,
no té pa, no té pasta,
el gluten, sense gluten. No. Ens l'han fotut fins les orelles. Vull dir que a vegades els ultraprocessats porten gluten per tot arreu.
Però és que el gluten
no
va molt bé per
aglutinar.
Sí, com el seu nom indica, per això el pa sense gluten és tan complicat de fer.
No sé si has tingut alguna vegada algun ensurt, Albert, en algun restaurant, comprant alguna cosa fora de casa.
Sí, i tant. Perquè el principal problema és que, clar, quan tu elegeixes el restaurant, doncs ja vas a els certificats, però quan tens algun esdeveniment o alguna cosa que vas en grup o algú ha triat i et diu, no, sí, ja hem parlat i sí, doncs... O sigui, malgrat que som uns pesats i anem preguntant, que al final també és una cosa d'aquestes que et fa, saps? Ja gairebé que et predisposa malament a sortir a sopar o a dinar, perquè, clar, has de fer mil preguntes i has de ser una mica pesadet amb el cambrer o amb el cuiner, doncs sí que he tingut problemes de llocs on t'han dit no, nosaltres ho fem tot a part i sí, no hi ha cap problema, i després descobrir que l'endemà estàs fatal i tires una setmana amb dolor i malestar.
Perquè a llarg termini, deixa'm preguntar això que em dius, dolor, malestar una setmana, Albert, Gemma, què pot passar si un celíac, per error, ingereix gluten de manera reiterada?
Vale. Remarquem lo de reiterada, sobretot, perquè els pacients que es preocupen perquè a vegades es contaminen a un restaurant, que a vegades es culpen molt ells mateixos. Jo sempre els dic, mira, tu precisament no em preocupes perquè sé que a casa i sempre ho intentes fer el millor possible. Llavors, dintre de traient això, sinó que realment de forma voluntària, doncs s'ho salten un cop al mes, no? Per exemple, l'altre dia vaig visitar una pacient així.
Però això passa?
Sí, clar.
Ostres.
Clar, gent aquí no li fa... que no nota els efectes. Perquè hi ha gent que els nota més i gent que menys, i els que els noten menys...
O sigui, dintre que estem dient que la tens o no la tens, hi ha gent que té moltíssims símptomes, a la mínima que res, una engruna petitíssima, o gent que no nota absolutament res, no? I el diagnòstic ha estat per un estudi de familiars o una anèmia, i ells ja no noten res. Llavors, els pacients que fan un menjar gluten de forma persistent, sobretot el que els hi provoca és un dèficit de nutrients, per exemple, dèficit d'àcid fòlic, no? Dèficit de calci, de vitamina D, a llarg plaç la complicació més greu seria una fractura vertebral per una osteoporosi.
Ostres!
Això dona molt mala qualitat de vida.
Home, sí. Un moment, una fractura vertebral?
Clar.
Mare de Déu.
Clar, perquè no hi ha calci als ossos, vale? Llavors, per exemple, me'n recordo que va venir un noi de 39 anys que feia fractures de repetició, el van diagnosticar celiaquia, perquè és que ja tenia, a 39 anys tenia osteoporosi, però perquè no havia estat diagnosticat, no? I després hi ha un grup, o sigui, sabem que la celiaquia que no es diagnostica pot provocar linfoma, vale? Però així com sabem que clarament s'associa, és una complicació molt rara, però molt rara, vale? Que simplement la mencionaria en un pacient que s'ho salta de forma deliberada, cada dia. Exactament. Mm-hmm. Llavors, d'acord, aquesta persona sí que em pot preocupar perquè té allà tota l'estona els seus cèl·lules de defensa, lluitant, i al final s'equivoquen i fan un càncer, no?
Uau, clar, és que és molt interessant això que has dit. Les defenses lluitant, i al final la caguen, evidentment, com faríem tots, eh?
Sí.
I desenvolupen un càncer.
Exacte.
Albert, t'allibero, per cert, gràcies per trucar-nos i per compartir el teu testimoni.
Sí, només volia dir una coseta sobre això que, o sigui, de voluntari o involuntari, que fins i tot seguint una dieta voluntàriament, mirant-ho i a casa, per exemple, ara fa uns anys, jo, per exemple, quan em van diagnosticar, jo menjava llenties sense cap problema. I fa uns anys es va descobrir que en el processat de les llenties doncs es colaven grans de blat al mig. I clar, jo vaig estar molts anys menjant llenties un cop a la setmana, no? És un exemple, eh?
I sí, es van descobrir, entenc.
Tot... saps? Aliments que tu, sense saber-ho, en principi eren lliures...
I has estat ingerint i fent-te mal a l'organisme.
Per això, tots els oients avui entraran i miraran la web i sortiran les coses de les espècies, les llenties, que potser no els hi han explicat i és tan important aquests petits detalls.
Aula celiaquia i Bellvitge. Ho poseu a Google i allà us va. Albert, gràcies, bonic, una abraçada.
Gràcies.
Fins ara. Adéu, adéu. De seguida parlarem amb un altre oient que la tenim aquí punxada, que està tenint paciència, la Núria, però abans s'ha interromput, Gemma, m'has dit una altra cosa.
Que també és molt important, relacionat amb això les defenses, que si tu fas la dieta sense gluten, t'has d'imaginar que les teves cèl·lules defensa, per tant, estan tranquil·les, no? Reposant. Perquè si entra gluten, pam, tornen els soldats. Llavors s'ha vist que protegeix de fer altres malalties autoimmunes, cosa molt important. Vale?
Perquè estan a tope les defenses.
Clar, si jo les tinc tranquil·les, no s'equivoquen i fan una diabetes, perquè van al pàncreas, o una hepatitis autoimmune, perquè van al fetge, o una tiroiditis, perquè van a la tiroides. Llavors, és una altra cosa que sempre comentem, que no només estan fent cura de la seva celiaquia, sinó que les seves defenses tampoc s'equivoquin més.
Es pot ser al·lèrgic al gluten?
Al blat,
digue'm
sí.
Digue'm sí o no. Al blat, perdona.
Al blat, sí.
Es pot ser sensible al blat?
Sí.
I es pot ser intolerant?
No.
Val, ara ho aclarim.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Ai, que ens fem el programa sobre ja. 50.000 milions de preguntes al WhatsApp. Tenim una allau de trucades avui. Clar, com que sou testimonis, us demanarem brevetat a tots els que tingueu la sort de poder entrar en antena, perquè hem d'explicar moltes coses amb la doctora i no podem perdre el temps. A veure, jo et deia... Ara, en seguida, saludem a l'Antònia, que té una pregunta molt concreta. Es pot ser al·lèrgic al blat?
Sí. Sí, 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 sí. Però els símptomes no són digestius, són els típics de la pell.
Ah, d'acord.
Vale, llavors és molt diferent.
Ronxes, inflor...
Sí, sí, tu vas normalment a l'al·lergòleg i et diagnostica així la causa. El més freqüent és un rash.
D'acord. Sí. Es pot ser sensible al gluten? O sensible... Què se'n diu? Al gluten?
La veritat és que hi ha una mica de polèmica aquí. Crec que s'acabarà canviant essencialment el blat. No sabia cap, perquè el problema està més aviat en el blat. Perquè el blat conté no només gluten, sinó també altres components que són els fructans, que també estan la ceba, vale? Està a moltes verdures, sí? Que són típicament flatulentes perquè fermenten, sí? I el blat també té una altra cosa que són com un es diuen atis, vale? Que també té un altre paper que podria ser el que fes que no senti bé el blat en els pacients.
D'acord.
No és el gluten.
D'acord, és el blat. Podríem dir blat. D'acord.
Sí.
Sensibilitat no celíaca al blat.
Llavors, veus com es diu la malaltia? No celíaca.
Sí.
O sigui, clarament t'han de dir, primer, que no ets celíac. Si no et pot ser diagnòstic. És un diagnòstic d'exclusió. Cop a mi m'han descartat que no tinc malaltia celíaca i jo tinc uns símptomes cada vegada que menjo gluten, soc sensible al blat no celíaca, però llavors no tinc anticossos, les biòpsies sempre surten normals i són símptomes que responen a la dieta sense gluten.
Val, molt interessant. És a dir, vosaltres heu fet el pas previ que ens deia la doctora, fer-vos complir aquests quatre supòsits, aquestes analítiques, aquestes, fins i tot aquesta punció intestinal, no?
Li diríem biòpsia.
Una biòpsia, gràcies. Aquesta biòpsia, i us surt negatiu. Ostres, què passa? Si jo segueixo menjant gluten... I em torna a sortir els mateixos símptomes. Doncs pot ser que tingueu aquesta sensibilitat al blat no celíaca. Quina diferència hi ha a nivell de risc per la teva salut tenir aquesta sensibilitat no celíaca o ser realment celíac?
La celiaquia hem dit que provoca atròfia de les vellositats, no? Desapareixen les vellositats. La sensibilitat al blat, no. De manera que no hi ha malabsorció de nutrients i per tant no hi ha l'osteoporosi que havíem dit, vale? Tampoc és una malaltia generada per una resposta immunitària, per tant tampoc el que havíem comentat de malalties autoimmunes, vale? Llavors la dieta sense gluten en uns ha de ser molt estricta, indefinida, que seria la celiaquea, i li hem de fer estudi genètic, i hem de mirar els ossos com estan, hem de vacunar-los, hem de fer moltes coses. En canvi, si ets sensibilitat al blat no celíaca, el que has de fer és retirar la quantitat de gluten al màxim perquè tu et trobis bé.
Que no vol dir que sigui zero, com serien els celíacs. Per tant, pots aguantar, entre cometes, en teoria...
N'hi ha que sí, que ho necessiten. Hi ha gent que està fins i tot sense traça.
Ni traces, ni contaminació creuada.
Perquè tenen molts símptomes.
D'acord.
Però si se la salten, no passa res. I aquí el problema de la restauració.
Que hi ha... La confusió aquesta.
La confusió aquesta. I després que hi ha pacients que se l'han retirat, s'han autodiagnosticat de malalts al gluten, no? I com que no tenen un diagnòstic clar, faran el que vulguin amb la dieta. En canvi, si tu tens un diagnòstic clar de celiaquia, ja tens l'obligació que t'han dit, que és la dieta sense gluten. Llavors, és molt important saber si ets una cosa o ets una altra.
Bàsicament, perquè una és una erosió o un deteriorament del teu organisme, i l'altra, en principi, no. Simplement és trobar-se bé, que seria aquesta sensibilitat, recordem, no celíaca al blat. Per últim, es pot ser intolerant al blat, intolerant al gluten?
És un terme incorrecte.
Incorrecte,
des
no
existeix. Des del 2013. Sí?
És incorrecte des del
2013, ja fa uns anys. Llavors, parlem d'intolerància a la lactosa, intolerància a la fructosa, o només falta una coseta que fa que acabi de digerir bé. Per exemple, la lactosa falten com unes tisores que ens trenquen, i llavors la lactosa queda al budell i es fermenta per la flora. Sí? Però no provoca un atac autoimmune.
D'acord.
I en canvi la celiaquia és una malaltia autoimmune, com la psoriasis, el lupus, no? L'artritis reumatoide és una malaltia important, greu. Llavors, dir-li intolerància primer la infravalora. No? I la segona, i no és que et falti una coseta per digerir. No. És que cada vegada que tu menges gluten és com si fiquessis verí al teu cos.
No és una coseta, és verí. Quedeu-vos amb això. Deixeu-me atendre la trucada a l'Antònia. Antònia, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, Antònia, tens una pregunta molt concreta. Fot-li.
Sí, a veure, jo fa molts anys que tenia molts problemes intestinals i, bueno, no m'han diagnosticat res, però em vaig fer una analítica pel meu compte i em va sortir uns paràmetres de gluten molt elevats. El que vaig fer és deixar de menjar el gluten directament perquè, bueno, i a més tinc osteoporosi, que s'ha de dir, i vaig deixar de menjar gluten. El que em passa és que tampoc tolero els llegums, no els tolero gaire, l'all i la ceba tampoc la tolero, els olis de girassol calents tampoc, la fructosa tampoc... Bueno, tinc un quadre important. I he deixat de menjar totes aquestes coses.
A veure, no et podrem donar un diagnòstic, evidentment, perquè la doctora no t'està veient, però sí que et pot encaminar a quines són les següents passes que hauria de fer. Ja no tant a què pot tenir, perquè respon a tot el que hem estat parlant fins ara, sinó què ha de fer ara una persona que es trobi en la situació de l'Antònia. Antònia, et responc per antena, d'acord?
Un momentet, una coseta.
Sí.
El fet de ser sensible a la vainilla pot denotar alguna cosa?
No.
No menjada, sinó olorada només.
Diu la doctora que en principi no. Però et responem a l'altra pregunta que crec que pot ajudar molta gent que ens estigui escoltant. Una abraçada, bonica. Fins ara.
Adéu.
Va, en aquests casos així, està clar que hem arribat potser també aquí perquè no hem estat assessorats professionalment com és degut. He de demanar disculpes perquè realment hi ha molt pocs digestòlegs que estan formats en celiaquia. I a nivell de la pública, no, que de fet hi havia una pregunta que també estàvem fent-la, que com poden demanar visita amb un metge de pública, ja sabem que això va per zona, jo només treballo a la pública, sí que puc dir que a l'Hospital de Terrassa, la Mútua de Terrassa, que són pioners en celiaquia, visiten allà, i jo sempre tots els pacients que no poden accedir a mi, no, i pues els envio ja perquè tenen les tècniques i tot l'assessorament que necessitaria.
Mútua de Terrassa,
L'Hospital Mútua de Terrassa.
D'acord, apunteu-vos-ho.
Sí. També hi ha part de pediatria, de fet. I llavors, l'altra cosa és que quan arribem també, o sigui, jo crec que necessitaria un metge i també una nutricionista. Sí? Llavors, de nutricionistes n'hi ha molts, no? Però també han d'estar especialitzats en malaltia celíaca. Llavors, jo els envio al Centre Julià Ferrer, que ha fet sempre surt a tot es mou al Centre Julià Ferrer.
Centre Julià Ferrer.
Sí. No rebo comissions de cap de les dues parts, s'ha de deixar clar. Llavors, sempre que els envio, tots els pacients estan molt contents, sobretot les pacients, perquè són més dones. I a vegades estem restringint de més, Sí, perquè potser allò que t'has menjat era perquè t'havia de caure malament, no perquè...
No perquè siguis sensible o al·lèrgic, sí, o el que sigui. D'acord, centre Júlia Ferrer pel que fa a nutrició, Mutua de Terrassa, en cas que no us toqui per zona, l'Hospital de Bellvitge, que és on hi teniu la Gemma Ibáñez, la doctora especialitzada en aquest aparell digestiu a l'Hospital de Bellvitge. A veure, fem una ronda ràpida de totes les preguntes de WhatsApp i després et preguntaré un parell de coses, Sílvia, et preguntaré pel dol de la malaltia i anirem al concepte celíac consort, eh? Que aquest és molt interessant. Va.
A veure, d'entrada dic que ens escriu la Paula que el seu germà ara té 40 anys, es diu Miquel, i amb 4 anys va ser el primer cas diagnosticat a Eivissa de celiaquia, sense haver sortit de l'illa. Per tant, doncs, és una persona genuïna i autèntica.
Li heu de fer un diploma amb estranys mèrits, però...
Primer. Mira, una derivada nova que han introduït diversos oients en el programa, en destaco dues. La Francesca, que ens escriu des de Suècia, va viure fa 5 anys a Barcelona, ella és nascuda a Perú, tenia una criatura, no és celíaca ella, ni tampoc la criatura.
D'acord.
I van anar a buscar una segona criatura. Els hi va costar molt concebre. La van intentar també fecundació in vitro. No li va funcionar i llavors al cap d'un mes va deixar el gluten i es va quedar embarassada. Paral·lelament també hem rebut un missatge de l'Eva, que s'està intentant quedar embarassada amb tractament de fecundació in vitro i diu que els metges li han tret el gluten i farines per reduir la inflamació. I la pregunta que es fa és: hi ha alguna relació entre gluten i fertilitat?
Epa,
anem a parlar d'això.
La mare dels ous, Oli.
Sí, sí que hi ha relació, tant amb infertilitat masculina com femenina. Hem de ser conscients, no, que és una malaltia que està afectant a l'absorció dels teus nutrients. Per tant, si tu mateixa no et pots nutrir, és molt poc probable, no,
el
que puguis...
El cos és savi. Dirà, ara no ho concebré perquè no em puc nutrir ni a mi mateixa. No?
Llavors, una clínica de celiaquia seria avortaments de repetició, per exemple. Mm. Sí. I, de fet, a les guies posa que si tens més de 2 avortaments és una de les malalties que t'han de mirar. Vale?
D'acord.
També s'ha vist que els propis anticossos ataquen a la placenta i, per tant, no es forma bé i no només serà important per la fertilitat, sinó perquè l'embaràs vagi bé. Si jo sóc celíaca, he de fer la dieta sense gluten estricta perquè, si no, pot haver part prematur, no? Dèficit, bueno, un creixement intrauterí retardat, exacte. Llavors, en els homes també, de fet, jo recordo un pacient que va ser diagnosticat arran d'un familiar per oligospèrmia. Ell tenia oligospèrmia, tenia anticossos molt aixecats i va ser començar la dieta sense gluten i als 6 mesos, després de no sé quant de temps, quedar-se embarassat.
Wow.
Llavors, el que sí que jo crec que no s'ha de fer és que els ginecòlegs directament recomanin una dieta sense gluten, sense almenys haver fet un estudi inicial, com seria una analítica completa amb anticossos. Sí?
Analítica perquè, completa amb anticossos, d'acord.
Perquè almenys saber si aquesta persona, pues pel que sigui, el gluten realment és celíac i està provocant tot això, o es pensa que també l'endometriosi pot millorar amb el gluten, o sigui, hi ha altres coses més enllà també.
Per tant, no feu allò invents de em vull quedar embarassada, em trec tot el gluten. No cal, si no heu demostrat amb una analítica que us vegin uns paràmetres i que us digui realment al metge: traiem el gluten perquè possiblement això estigui interferint en el procés.
I si el traiem, el traiem tot.
Correcte. No anar jugant. Més preguntes.
Mira, la Núria té un marit en principi d'artrosi i diplàcia de maluc i li han recomanat no menjar gluten per millorar les articulacions. La seva pregunta és, abans parlàvem de fertilitat i gluten, quina relació hi ha entre gluten i articulacions?
D'acord.
Per la cara que ha fet, et puc respondre jo? Relació és tendint a zero.
A nivell de reumatològic, no, el que s'ha vist és que provoca, el més freqüent seria la fatiga crònica, que s'ha de fer buscar la celiaquia. Pot provocar, no se sap del tot, fibromialgia. Vale? Pot provocar l'osteoporosi, que hem dit, i osteopènia. I pot provocar, sobretot en el debut.
Debut és la primera vegada que et diagnostiquen la malaltia.
Sí, dolors articulars d'articulacions grans, però no artrosi.
Per tant, descartat. Més preguntes, Fran?
Sí, mira, la Meritxell té una gelateria i sempre té molt en compte tots els al·lèrgens. De fet, sobretot amb els gelats amb alcohol, per exemple. Diu, he rebut molta informació contradictòria, però intento no posar alcohol. Però els alcohols contenen gluten?
Hem de parlar de la cervesa. La cervesa està feta de cibada i, per tant, s'ha de fer la versió sense gluten. En canvi, la resta d'alcohols, en principi... No, a veure, hi ha destil·lats que s'inventen, no? Però en principi...
En principi no hauria de portar gluten. A veure, Sílvia...
Però jo no menjaria en una gelateria normal.
Clar, ha d'estar acreditada, sí, perquè no, si no, perquè... en contacte...
No.
Sí.
Perquè el creuament, no?
Clar, clar.
La galeta.
A vegades passa, hi ha gelateries... Jo he caigut a vegades amb la tentació, amb la desesperació... Trobes un lloc que tenen conos sense gluten i I gelat, en teoria, la majoria no n'haurien de tenir, si no són aquests que són d'Oreo, que porten galeta. Sí. Però, clar, només el fet de...
La mateixa cullera.
De barrejar... Hi ha llocs que et canvien la cullera, que, però...
No.
Jo no me'n fiaria. Em sap greu, eh? Perquè ja arribes un moment...
Sí, i ja. Què és el concepte del dol per la malaltia?
El dol és que no... El dol és el dol i es veu que...
Fa 20 anys que transiciones aquest dol, eh?
Sí, no, cada vegada... Jo encara estic en la fase de la indignació.
Encara estàs enfadada, eh?
La indignació.
Segons el model de Kubler-Ross, la segona. Estàs
exacte.
Enfadada.
No, sí, perquè... A veure, saps que hi ha coses molt més greus a la vida i tot això, però...
Sí, bueno, però toca els nassos.
És una cosa que portes enganxada, que et condiciona moltíssim a la vida i que condiciona la gent que t'envolta, i que no... Jo no la porto bé. L'únic ara, doncs, ja sóc més radical. No vaig enlloc, ja està.
No vas enlloc? És a dir, has deixat de fer vida social.
A veure, jo no sóc molt sociable, però i a vegades em serveix d'excusa. No, és que clar, jo amb això del gluten no puc.
Amb això del gluten?
No puc. Però és veritat que treu
una mica... Pots venir al cine? No, això del gluten no.
Treu una mica les ganes de... Perquè ja estàs amb una colla. Ai, podríem anar, no sé on, ja podríem anar de tapes. Ja penses, hòsties...
De tapes, ideal.
Sí, clar, o a vegades doncs ja portes sempre...
Montaditos, ideal.
Els bastonets, la bosseta de bastonets i aquells minifuets que venen envasats i amb això vas tirant, però clar, al final dius, mira, per veure allà com tothom es posa...
Em drapa, jo passo.
No, l'important és la companyia, sí, clar. I jo aquí mirant com tu t'estàs posant...
Com
el Quico i...
Sí, ara em deies, la companyia. Dius, li hauríem de fer un monument al Celia Consort.
Al Celia Consort, sí, sí.
Que és la teva parella en aquest cas,
sí,
no?
Sí, la meva i la de les pobres víctimes. De... Jo ara li deia amb ella, és que jo, si el Celia fos ell, jo no sé si ja m'hauria divorciat i tot. Perquè
la comprensió.
Clar, viatges i ho veig, viatgem a algun lloc i estàs allà, ostres, ara no pots anar a menjar el menjar típic. O no pots anar... Mira, passes per aquest d'això, vaig entrar.
Jo vaig anar al Japó i vaig pensar, realment aquí un celíac no pot menjar.
El Japó és bastant infern i França també, que semblaria que no, però França és...
Per què? Que hi foten?
No ho sé.
Gluten a les coses, gratis.
No, és que no hi ha molt mal etiquetatge, si no és París Capital, que hi ha alguns llocs, és molt complicat, o sigui, jo he anat unes quantes vegades a França, dues o tres vegades, i tu has de portar tot.
Itàlia molt bé.
Itàlia és un paradís.
Itàlia molt bé.
Itàlia molt bé, el país de la pizza i la pasta?
És una meravella.
Què m'esteu dient?
En sèrio, ho recomanem.
I que hi ha més prevalència entre la població italiana, potser, de celiaquia?
No, però hi ha metges molt bons.
Ah, amiga. Clar, depèn més del sistema mèdic que no pas de la
ciutat. Sí, en canvi, a França, precisament, jo no conec... De fet, el metge que conec és perquè es diria que a la celíaca refractària, que són els pacients que has diagnosticat tard, que no van bé, tal, saps? I aquí prou bé, eh?
Sí,
hem de dir sobre Barcelona, encara millor, clar. Però si comparem,
viatjar,
com deia l'oient, amb els anys 90 ara, no hi ha color. I jo sempre els dic als celíacs que el que han de fer és ser planificadors. No? Llavors,
ser
ells els que organitzen el restaurant, trucar abans, preguntar ja directament. Jo els dic, mira, digueu-vos vosaltres mateixos exagerats, perquè així ja no us ho diuen, saps? Mira, és que jo sóc molt exagerada amb el gluten, llavors no puc... Estàs trucant al restaurant i els dius, no, és que jo he de vigilar l'oli, he de vigilar tot, no sé què, vosaltres què tal? Perquè ja només la resposta ja té...
Sí, ja veus per on va.
Clau. Jo he arribat a jugar a la
Quines
carta...
Quines són les preguntes clau?
No, les preguntes clau és preguntar això, l'oli, que si les patates, que si les preguntes són el millor per la... Quines espècies hi poseu? I et diuen espècies.
Sí, ai, quan diuen espècies...
Jo he arribat a jugar a la carta, confesso, és que jo sóc molt celíaca.
Sí. Jo els dic
que pensin que em puc estirar la pota allà enmig de la taula, perquè si, com si fos un al·lèrgic, dic... És que sóc molt, una mica ja amb cadera aquí tiesa enmig
sí,
de la
taula. Sí, perquè llavors et diuen la veritat.
Clar. Els has de posar la por al cos. Jo, no té res a veure, però jo tinc un fillol al·lèrgic a coses i entre ells els fruits secs i l'ou, per tant, fotut.
Exacte.
I jo els hi dic, quan diuen, bueno, és que quan veig una ombra de dubte, dic, escolta, el nen es pot morir ara mateix. Porta o no porta? I llavors et diuen, ai, millor que no. És quan veus la veritat.
Exacte.
De les coses. Perdoneu-me, queda una segona publicitat. Tenim 6 minuts encara de programa. Ara de seguida direm qui s'emporta les mels d'Alemanya i llegirem les vostres últimes preguntes i observacions, que m'imagino que són moltíssimes, no?
Sí, el WhatsApp ara mateix és com la ronda de Dalt un divendres.
Som una mica secta, també.
Som una mica secta, bastant, eh?
Per cert, màxima solidaritat de diversos oients amb la Sílvia, també, l'Albert, la Sònia, solidaritat i empatia immensa.
Clar.
Amb ella.
Gràcies.
Ai, senyor, va, 5 minutets per posar el punt i final a la solució. Fem una pausa de 2 minutets i de seguida estem amb vosaltres.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Minut i 10 segons, última pregunta. De gluten, de celiaquia. Ho ha explicat tan bé la Gemma, és que de veritat sí, hauries de venir cada dia a divulgar.
Mira, és una pregunta que han repetit diversos oients, l'Antònia, la Berta, el Sergi també, és fins a quina edat es pot diagnosticar la celiaquia? És a dir, una persona de 65-70 anys se li pot detectar la celiaquia?
Com els Juegos Reunidos, em sembla, eh?
Clar, el 0,99.
Des del 0,99.
I tant. Fa poc vaig diagnosticar una de 78 anys amb anèmia ferropènica greu, que es va impactar molt pel seu diagnòstic, però sí, clar. I pot ser que sigui que faci molts anys i ningú li havia donat importància a aquells símptomes, o no, eh? Pot aparèixer a qualsevol edat.
Per tant, a qualsevol edat, i aquesta és la resposta. Sílvia, digue'm una frase que li diries a algú que no entén la teva condició de celíaca.
Uf! No ho sé, millor que no la digui.
Vagi-se'n a la merda, potser.
Sí, per exemple. Sí, sí, vés a enganyar Déu que et fotrà el cop de creu, que és el que deia el meu pare sempre.
Jo diria una frase, però el celíac, que els explico.
Quina és?
Al final ets una persona que ara està sana i menja diferent.
Ai, això m'agrada molt. Mira, potser t'ajuda amb el dol.
No.
Ai, senyor, qui s'emporta les mels a l'alemany?
Doncs mira, la Núria, que diu que a casa són tres celíaques i quan anem als restaurants també són molt celíaques.
Molt celíaques com la Sílvia.
Com la Sílvia,
no,
mira,
jo no sóc celíaca, eh? Jo sóc molt, molt celíaca,
sí,
eh? Tan celíaca que ara mateix podries tirar la pota sobre la seva taula.
Decideixi.
Ai, senyor, nosaltres tornem demà, ja ho sabeu, la solució. Avui hem parlat de celiaquia, hem fet la diferència entre ser celíac, entre tenir al·lèrgia al blat, entre tenir sensibilitat no celíaca al blat i hem descartat que existeixi la intolerància al gluten. Ho hem fet amb la Gemma Ibáñez, doctora en l'aparell digestiu de l'Hospital de Bellvitge. Gemma, moltíssimes gràcies.
De res.
Excel·lents explicacions. Amb la Sílvia Creu, celíaca, sòcia de Celíacs de Catalunya i celíaca emprenyada. Gràcies, Sílvia.
A vosaltres.
Nosaltres tornem demà, Fran Domènech, i ho farem...
A veure.
Parlant de talent.
Ah, molt bé, doncs
com detectem el nostre talent? Es pot potenciar el talent? Tothom té el talent?